Situem-nos al Teatre Acadèmia i anem a veure què passa, amb què va passar amb Bette Davis i Joan Crawford, i què va passar i què està passant amb la Vicky Peña i la Carmelias, que són aquestes dues llegendes del cinema clàssic americà. De moment han passat per la finestra indiscreta. Són amb nosaltres. Bona nit.
Bona nit, Àlex.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per venir, perquè realment per vosaltres, pels personatges i per l'obra, tot conflueix que tingui molt de sentit aquesta conversa que fem aquí, mirant-nos d'aquesta manera. Ens estem mirant així face to face. I ja diré d'entrada que el decorat d'aquesta representació en la que Bette Davis i Joan Crawford, cadascuna en el seu camerino, tenen un mirall on es miren i es maquillen i tot plegat, perquè no hi ha mirall i en canvi hi ha l'altra banda mirant-la. Per tant, és un exercici gairebé com Persona de Bergman, de les dues mirant-se face to face. Bé, és una manera intel·ligentíssima de plantejar aquestes correspondències i aquestes vivències de les dues actrius, no?
D'acord, d'acord totalment amb tu, perquè explicar això d'una manera tan nítida i per a nosaltres, intèrprets, tenir-nos al davant, que ens podem alimentar l'una de l'altra d'alguna manera i, per tant, anar creixent el personatge a mida que es va fent, doncs és un luxe. I de cara a l'espectador també em sembla que la lectura és molt clara i poden quedar-se en un espai on hi ha la Joan, poden quedar-se en un altre espai, però com ha estat tan integrat, doncs tenen un pla, un plano general, no?
És que és una mica allò de jo em miro en tu, tu et mires en mi. I de fet, per molt que hi ha una gran rivalitat entre elles, que hi va ser, hi va existir, aquestes grans rivalitats impliquen una gran dependència. I en el fons, molt està pendent del que l'altra persona està fent. I per tant, lògicament, mirar-se és controlar-se i també veu i entendre's una mica, no?
Sí, efectivament. Jo crec que, a més, el Guido Torloni, el director de l'obra, va voler d'alguna manera subratllar aquesta simetria no sempre regular que va existir entre les carreres de les dues dones i en aquest moment concret del rodatge de la pel·lícula que va passar amb Baby Jane, la correspondència que hi havia, no només epistolar, sinó la correspondència que hi havia entre els seus sentiments, les seves manies, les seves il·lusions, la seva comunicació amb el propi director de la pel·lícula. O sigui, tot això amb aquesta forma del decorat, doncs queda molt subratllat.
Aquestes rivalitats existeixen en el món del teatre, del cinema, realment? Encara existeixen aquest tipus de rivalitats?
Jo crec que és possible que existeixin. Jo, afortunadament, no n'he viscut mai cap, ni en sé de cap, però sí que deu passar això de vegades, no?
Deu passar, però esclar, estem parlant d'un moment, d'una etapa, d'una època on tot això sí s'alimentava, no? On, a més, eren dos grans del cinema que amb unes vides, com ha dit la Vicky, d'alguna manera molt paral·leles, i que trobar-se allà, tot i que era la voluntat de les dues fer aquesta pel·lícula, encara que la iniciativa va ser de la Joan Crawford, doncs, inevitablement havien d'acabar doncs, amb conflicte, no? Amb conflicte, amb compatibilitat.
És veritat, i això és, la gent ho ha de tenir molt clar. És a dir, Bette Davis era de la Warner, Joan Crawford era de la Metro. Era una època en què aquestes productores tenien un càsting d'actors i actrius contractats, gairebé esclaus de la productora, que les transformava i les obligava a ser la més de lo més, de lo més, de lo més. Llavors, tot funcionava com una gran rivalitat entre els estudis, les productores, i per tant, això es contagiava en certa manera. I quan van quedar abandonades perquè van perdre els contractes, perquè va canviar tot el sistema d'estudis, moltes d'aquestes actrius i actors ja no podien evitar una dinàmica en què la manera de vestir, d'existir, de representar papers, tot, ja no podien entendre-ho d'una altra manera, no?
També pensa que, esclar, eren persones que es passaven el dia a l'estudi. És que no tenien vida privada, la tenien, evidentment, però es passaven hores i hores, dies i dies, setmanes, mesos, constantment produint. Això fa que estiguis tancat en un món on es reprodueix el que és la vida en general, que la tenim més diversificada, allà en aquest espai d'un plató de cinema. No sé, això...
I també penso jo que eren dues primeres figures, realment, dues dones amb molt de caràcter, a part de que haguessin estat estrelles i haguessin estat les number ones de la Warner i de la MGM, eren dues dones amb una personalitat molt acusada, que sempre havien lluitat per fer papers amb xitxa. No volien ser la dona del protagonista o la mare o la filla. I també eren dues dones amb una edat passada a la cinquantena, o sigui, amb una personalitat ja molt marcada i amb un caràcter que déu-n'hi-do. Aleshores, doncs, gairebé era inevitable que un cop compartit el primer tram del trajecte en el qual van compartir la il·lusió per començar un nou projecte, comencessin a xocar com dues pedres fogueres i a saltar espurnes.
Hi ha qüestions psicològiques interessantíssimes en aquests dos personatges, perquè la Joan Crawford va haver de convertir-se en estrella sortint d'una vida molt humil i va ser tot un esforç d'autosuperació increïble. Com un cop va arribar on va arribar, defensava aquest territori d'una manera brutal. Bette Davis, que venia d'una família més acomodada i havia tingut més preparació i tot plegat, però era un tipus de dona que no quadrava gens amb les característiques del cinema de Hollywood d'aquella època, com Katharine Hepburn. I la seva lluita va haver de ser sempre per aconseguir no deixar-se dominar en papers que no li corresponien. I, per tant, van ser dues dones amb una vida en la que va ser una lluita permanent per la supervivència com a dones i professionals.
De fet, aquest text va ser la Joan Crawford que li va portar a la Bette Davis.
No els hi va venir. Ai,
sí, el de Baby Jane, no va ser ella, no? La que va i totes dues van veure que era una gran oportunitat per elles, després ja tot el que va venir. Però vull dir que elles també buscaven i necessitaven trobar personatges en una edat ja difícil que els hi donguessin un motor i van totes dues van ser molt llestes perquè van veure que aquest producte el portava, no? I després va passar tot el que havia de passar.
El Guido Torloni havia explicat, i jo vull que tornem a parlar d'aquest tema perquè convé que la gent també ho sàpiga, que va dubtar molt a veure qui seria Bette Davis i qui seria Joan Crawford, no? Sí, no sé vosaltres si veu estar molt presents en tot el període de dubtes, no? Quan us feia proves a cadascuna en els dos papers.
Ens feia llegir. Mm. I nosaltres sabíem que ell no sabia què passaria. I nosaltres estàvem jugant al joc que ell ens proposava. Era molt divertit, de sobte, ser la Joan Crawford, després ser la Bette Davis, i a mi m'encanta fer la de Bette Davis, però és que si hagués fet la Crawford, m'hagués encantat igual, saps? Era també el podia incorporar. Sí, me'n donava compte que el podia incorporar.
Sí, absolutament. Estàvem, jo crec, totes dues obertes a que ell prenés una decisió, però tampoc, no sé si ens va arribar a preguntar en algun moment si t'estimes més fer una cosa o l'altra. Jo crec que
em sembla que no. L'idea
és que qualsevol que tu diguis, clar, qualsevol de les dues ens és igual, perquè lo divertit, lo maco, lo interessant de fer artísticament és la distància que hi ha entre elles, el joc entre elles, i que el joc, evidentment, es juga a dues bandes, no? És un ping-pong entre dues persones. I, bueno, finalment va optar per aquesta opció i nosaltres encantades.
Us mireu a través del mirall, veieu la Carme a la Vicky, la Vicky a la Carme, o la Bette Davis a la Joan i la Joan a la Bette Davis?
Jo veig a la Joan.
Jo procuro veure la Bette, veig la Bette, a més... Jo la veig i no la veig, perquè... Procuro, jo sempre quan miro en escena, en aquest cas, que figura que no la veig perquè m'he de veure a mi, no? Procuro veure una mica difuminat, però hi ha un parell de moments que tenim coses que sí que ens hem de mirar i que fem directament mirall, i en aquests moments jo veig a la Bette, perquè a més està empolainada com la Baby Jane, amb la perruca, s'està pintant un cor o un llavi o no sé què, clar, no veig a la Carme, la meva companya Carme Lies, no la veig pas, no?
No sé si heu vist moltes, poques o cap pel·lícula de les que van fer, però de la vostra actriu teniu alguna de preferida?
Home, jo, Johnny Guitar, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat moltíssim, molt. És, jo crec, la que més recordo de la Joan Crawford. I he de dir també que a mi la que m'agradava de la pel·lícula era la Mercedes McCambridge. Jo sempre havia dit, jo de gran vull ser la Mercedes McCambridge, però aquell, Vienna, I'm coming, Emma, I'm waiting, m'encantava.
Doncs abans de passar a la Carme et diré que em consta que l'Oriol Brogi està intentant muntar Johnny Guitar en teatre.
Què em dius ara?
Jo crec que només amb Joan Crawford se li pot oferir directament.
Directament. Sí.
Només amb l'homenatge que tenim de la música que ens ha dedicat el director en un moment de la funció, és meravellós. A mi en aquell moment se'm posen sempre els pèls de gallina de punta, que diem els actors.
I la teva Bette Davis?
La meva Bette Davis, aquesta és una de les meves pel·lícules preferides, t'ho haig de dir. És la pel·lícula que més he vist de la Bette Davis. Segur, segur. I després, no sé, n'hi ha infinites.
Bueno, Eva el Desnudo.
Eva el Desnudo. Eva el Desnudo seria la següent. Seria la següent, clar.
Qui no? Sí, sí, qui no, sí, qui no, sí, qui sí. No. Ara, en aquests moments, si tu tinguessis a la Bette Davis davant, i davant del misteri i de les coses del personatge que estàs fent i vivint, i després vindré per tu, eh? Què li preguntaries?
Sé molt de la Bette Davis, eh? Molt, molt, molt. Perquè l'he llegit profundament. I és que no, em sembla que... Jo més aviat li diria brava, més que preguntar-li res. Perquè em sembla que he arribat a captar que ella necessitava estar treballant per viure i que ho va fer fins l'últim moment i que després va reconvertir anant-se'n per Europa i treballant en productes que potser no estaven a l'alçada de la seva categoria però que els va fer. I a mi em sembla que ella, al final de la seva vida, sentia que havia viscut una vida plenament com ella volia, no? I potser li preguntaria més per la seva vida privada, que va ser molt dura en determinats moments, i potser aquí li diria, explica'm una mica més de tota aquesta història amb la teva família, no?
I vos?
Jo, la veritat, ara, mira que he tingut un temps per pensar-ho mentre la Carme estava explicant tot això, i a veure, o serien preguntes molt, molt personals, indiscretes, que penso que no les hauria de fer. A veure, hi ha qüestions de la Joan Crawford que han quedat una mica fosques, algunes que corresponen a la seva vida personal i fins i tot sexual, i aquí no entraria. Però hi ha una qüestió, justament amb la Mercedes McCambridge, que es veu que durant la caça de bruixes, la Joan Crawford va, o es diu, que va mig insinuar que la Mercedes McCambridge podia haver estat comunista i que això li va suposar un perjudici gran a la Mercedes McCambridge. I jo, doncs, li diria si és veritat o no, i si ho és, li picaria els dits.
Jo no us pico els dits, us faig un petó a les dues ben gran, i a la Bette Davis i la Joan Crawford també, per moltes coses. Gràcies per la vostra feina. Felicitats.
Gràcies, Àlex. Gràcies.